Què tal? Bona tarda. La cooperativa La Fageda és un exemple en tots els sentits.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Ho acaba de dir el president de la Generalitat, a Pere Aragonès, en la seva visita a les instal·lacions de la cooperativa que commemora avui els seus 40 anys d'història.
Aquest és un projecte d'èxit. D'èxit, a més, en un sector com és el sector alimentari del nostre país, que és un sector que té molt futur per davant. Sobretot si apostem, com ha fet la Fageda, pel valor del producte. Si anem a apostar per volum, tindrem molts competidors, que tindran moltíssimes més eines probablement que nosaltres. Em refereixo a països que poden competir amb nosaltres. Si apostem pel valor, si apostem també per la proximitat, si apostem per cuidar el productor, les matèries primeres que es fan servir, si apostem també per la proximitat, per aquest quilòmetre zero o pocs quilòmetres, diguem, de distància des d'on es produeix, tenim molt de recorregut per davant i crec que La Fageda n'és una molt bona mostra.
La cooperativa La Fageda continua celebrant els seus 40 anys. Avui és el seu dia gran i han organitzat diverses activitats que s'allargaran durant el cap de setmana.
El dia en 4 minuts.
Serà el nostre tema de capçalera. Anirem fins a Santa Pau. Connectarem amb el nostre company Roger Isern, però el dia té altres continguts. Són aquests. L'alcalde de Les Preses assegura que l'associació Les Preses 2020-2030 sempre ha estat informada de la situació de la variant.
Per mi són ells perfectament vàlids com per ser partícips d'aquesta comissió. Per tant, ells representen la gent del municipi que està d'acord amb aquesta infraestructura.
Són paraules de Pere Vila, l'alcalde de Les Preses. Precisament, Pere Vila diu que no van portar al ple la petició de l'entitat de formar part de l'equip de treball de la nova carretera perquè diu que és un grup totalment tècnic. L'alcalde d'Olot assegura que les actuacions del PIAM dels últims anys s'han fet tal i com es van comprometre en el seu moment. Pep Bergas respon a Esquerra i atribueix les declaracions dels republicans al clima preelectoral. Afegeix que les actuacions a la plaça Major són la continuïtat d'altres projectes ja acabats, com la remodelació del sector del Carme o la de la plaça del Conill. A la pàgina econòmica parlarem de Teisa perquè ha invertit 2,2 milions d'euros en la compra de nous autocars híbrids. En total s'han comprat 7 vehicles que es destinaran a les línies interurbanes que hi ha arreu de la demarcació.
A més, són uns vehicles interurbans, no?, híbrids, que certament doncs, l'electrificació del que són vehicles interurbans és més complicada perquè, diguéssim, en els propers anys, fins que s'arribi un 100%, doncs, la tecnologia ha d'evolucionar.
Són paraules d'Àlex Gelabert, el gerent de Teisa. Avui també és notícia a l'educació inclusiva perquè la Generalitat presentarà en breu el mapa de recursos de l'educació inclusiva que ha d'ajudar les famílies a trobar la millor ruta per educar i acompanyar els seus fills i filles. Ho ha dit a Olot la directora general d'Educació Inclusiva i Llengües de la Generalitat, Laia Assó.
Estem també ja molt propers a publicar el mapa de recursos de la inclusiva que ha d'ajudar a les famílies a poder traçar un millor itinerari amb més facilitats pels seus fills i filles.
I l'Escola Oficial d'Idiomes d'Olot arriba als 20 anys. 3.500 alumnes han après alguna llengua durant aquestes dues dècades d'història.
Tenim alumnes de totes les edats i la gent aquí està classificada, no?, per nivell. Per tant, els grups són molt variats i és molt enriquidor.
I avui també anirem fins a Les Preses perquè tot és a punt per la celebració de la seva festa gran. La gala presenta 5 dies carregats d'activitats, d'entre les que destaca les actuacions de Doctor Prats o de Mariona Escoda. I pel que fa als esports, la Unió Esportiva Olot busca aconseguir confiança i seguretat. De fet, aquesta és la premissa amb la qual està treballant en aquest moment l'entrenador. Mànix Mandiola, abans de l'Olot Formentera de diumenge al migdia, ha dit que és conscient de la importància del partit, però assegura que té tot el suport del club i que és optimista per aconseguir la primera victòria de la temporada.
Yo creo que es el partido. Yo si fuera, yo como entrenador también tengo ilusión, pero si fuera aficionado, creo que me haría ilusión venir a ver este partido, porque van a pasar cosas, seguro.
I avui a l'informatiu també sentirem a Genís Grau, que competeix en les World Triathlon Champions Series. L'atleta de Castellfollit ja està instal·lat a Cagliari, a Sardenya, on competirà aquest dissabte a 3:45 de la tarda en la prova de triatló de distància olímpica. L'objectiu del garrotxí és millorar el 22è lloc aconseguit en l'últim circuit. I I a Catalunya, Espanya i el món, aquesta hora és notícia que un ciberatac greu afecta 3 hospitals i alguns caps del Baix Llobregat i Barcelona. La participació en la consulta de Junts per decidir el futur del govern supera ja el 70%. Els punts clau de la consulta en què la militància del partit independentista decideix si continuen en el govern de coalició amb Esquerra Republicana. D'altra banda, confusió sobre la llei que ha de permetre als pagesos cremar les restes de la poda. Mentre no s'aprovi definitivament el canvi legal, la Generalitat facilitarà l'obtenció de permisos excepcionals per evitar plagues o prevenir incendis. A la crònica internacional, Joe Biden anuncia un indult per tots els condemnats per possessió de marihuana. L'ordre executiva del president nord-americà beneficiarà més de 6.500 persones. El Nobel de la Pau premia la lluita pels drets humans a Rússia, Ucraïna i a Bielorússia. El guardó ha estat concedit al bielorrus Alex Bialyatsky, que està empresonat, i a dues organitzacions, la russa Memorial i l'ucraïnesa Center for Civil Liberties. I un incendi provoca danys irreparables a les estàtues sagrades de l'illa de Pasqua. Les autoritats creuen que el foc va ser intencionat i han tancat la zona per avaluar els desperfectes en un nombre encara indeterminat de peces que són, en la majoria de casos, moais.
A Taife ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Dia gris, dia ennuvolat, amb 18 graus a aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot. Previsió del temps, Dani Ramírez.
Bé, divendres, un dia també variable i mig ennuvolat, hi ha una mica de vent de llevant, l'anticicló perd una mica de força, la temperatura encara baixa un parell de graus, per tant, normalització de la temperatura. Ja no farà tanta calor de dia, la nit serà fresca o freda al Pirineu. Divendres pot caure alguna pluja feble, minsa, igual que dissabte, preferentment a prop de la costa, i el cap de setmana, en principi, les temperatures ja quedaran normalitzades, no parlem de tanta calor, i la nit una mica més freda.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
Vols comprar a prop de casa? De qualitat, estalviar el 3%, participar en sortejos cada mes i guanyar un munt de premis? Descarrega't l'aplicació Garrotxa a prop i no t'oblidis de validar-la en els més de 90 allotjaments, restaurants, comerços, serveis i ofertes de cultura i oci de la comarca. Fes un cop d'ull a garrotxaaprop.cat i dona vida al territori. Garrotxa a prop. Junts, reactivem l'economia local.
Entrem en matèria. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, és avui a la Garrotxa. En concret, està visitant a aquesta hora la cooperativa La Fageda, que celebra l'acte central en motiu dels seus 40 anys d'història. Anem cap a Santa Pau, si la cobertura, que és francament dolenta, ens ho permet a aquesta hora. Roger Isern, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joel, bon dia.
Com ha anat aquesta visita, aquest acte de celebració dels 40 anys de La Fageda? Especialment emotiu, no, suposo?
Correcte, un acte institucional però marcat per l'any social i especial, no?, d'aquest 40è aniversari de La Fageda, una cooperativa que garrotxins i garrotxines ens estimem molt, un acte que ha consistit ara en l'última part d'aquests parlaments, també visita les instal·lacions, personalment també hem pogut indagar per dins les instal·lacions, és un autèntic luxe, i hem pogut conversar amb els treballadors que són la matèria important d'aquesta cooperativa. Orgullosos, cares de satisfacció avui en aquest acte central i pràcticament de tancament del 40è aniversari de La Fageda.
De fet, hem sentit a Cristóbal Colón especialment emocionat per poder arribar a aquesta fita de celebrar 40 anys al capdavant d'aquesta cooperativa de caire social que ha fet, sens dubte, gran favor a la comarca de la Garrotxa. S'ha convertit en un autèntic salvavides per moltes persones i per moltes famílies. Què ha dit el president de la Generalitat, Roger?
Bé, ha destacat sobretot les dues vessants, no?, de la Fageda. La primera ha estat la vessant empresarial. Pere Aragonès ha remarcat que és una de les dels models a seguir, no només per la Garrotxa, sinó per Catalunya, i que com a país, com a comunitat, com és Catalunya, s'ha d'estar molt orgullós de projectes tan il·lusionants i tan empresarialment parlant molt bons com és la cooperativa La Fageda.
Aquest és un projecte d'èxit. D'èxit, a més, en un sector com és el sector alimentari del nostre país, que és un sector que té molt futur per davant. Sobretot si apostem, com ha fet La Fageda, pel valor. Pel valor del producte. Si anem a apostar per volum, tindrem molts competidors, que tindran moltíssimes més eines, probablement, que nosaltres. Em refereixo a països que poden competir amb nosaltres. Si apostem pel valor, si apostem també per la proximitat, si apostem per cuidar el productor, les matèries primeres que es fan servir, si apostem també per la proximitat, per aquest quilòmetre zero o pocs quilòmetres, diguem, de distància des d'on es produeix, tenim molt de recorregut per davant i crec que La Fageda n'és una molt bona mostra.
Aquesta per la vessant empresarial, però també, evidentment, Roger ha tingut paraules d'elogi al president aragonès per tota la vessant social, que és importantíssima.
Correcte, i també no només en aquest Parlament, sinó l'hem vist a la visita institucional conversant amb els treballadors, els mateixos treballadors, explicant-los la feina que tenien. Pere Aragonès també s'ha emportat, com a anècdota, algun regalet en forma de tomata i també en forma de iogurt per part dels treballadors, i en el Parlament el president de la Generalitat destacava la vessant social de La Fageda.
La tasca que ha aconseguit La Fageda, que continua fent i continuarà fent, n'estic convençut durant molts anys, és ajudar a que totes les persones, independentment de les nostres capacitats, que són diferents, podem participar de la igualtat d'oportunitats, que podem compartir oportunitats a la nostra societat.
Avui és un dia gran a La Fageda, Roger.
És un dia gran, pràcticament, membres de la premsa ho destacàvem, no?, que hi havia gairebé tota la comarca, des el mateix alcalde Pep Berga, els alcaldes de la comarca, exalcaldes de la ciutat d'Olot, membres de salut, membres empresarials, membres de turisme, de tots els sectors que us podeu imaginar. Avui s'han reunit aquí a La Fageda, i parlant també amb membres de la cooperativa i de la mateixa empresa, destacaven, no?, que és una fita molt important i esperen d'aquí 10 anys celebrar el mig centenar d'anys, no?, aquests 50 anys que ja La Fageda ja estan treballant per celebrar.
Pere Aragonès no ha fet ni un comentari sobre la crispació política, no?
Res de res, cap comentari referent a l'estat actual de la política. Sí que, off the record, podem explicar que sí que s'han sentit converses de membres no només del govern, sinó també d'aquí a la comarca, el típic comentari de com estarà la situació. L'únic que ha fet èmfasi ha estat l'alcalde de Santa Pau, Pep Companys, que li ha demanat al president que aquest clima de crispació entre socis de govern es calmi per al bé de Catalunya, però per part del president res de res, només destacar el que se centrava avui, que és el 40è aniversari de La Fageda.
Doncs Roger Isern, des de la cooperativa La Fageda des de Santa Pau, gràcies per aquesta crònica i enhorabona, doncs, també per la feina feta i pel seguiment informatiu.
Moltes gràcies, adeu-siau.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Altres temes del dia, l'alcalde de Les Preses assegura que l'associació Les Preses 2020-2030 sempre ha estat informada de la situació de la variant. Pere Vila diu que no van portar al ple la petició de l'entitat de formar part de l'equip de treball de la nova carretera perquè assegura que és un grup totalment tècnic. Ha afegit que l'equip de treball està gestionat precisament des de la Generalitat, informa Aniol Puigvert.
Fa unes setmanes els membres de l'entitat Les Preses 2020-2030 explicaven que volien portar una moció al ple de l'Ajuntament del municipi per reclamar que es creés una comissió de seguiment de la variant i poder-ne formar part. Doncs de moment ni una cosa ni l'altra. La moció no va entrar en l'ordre del dia del ple de setembre i, per tant, l'entitat de moment no formarà part de l'equip de treball formada per tècnics de territori de l'empresa constructora i de l'Ajuntament. Una petició expressa del secretari general de territori, Ricard Font, segons l'alcalde de Les Preses, Pere Vila, en declaracions a l'alcalde Respon d'Olot Televisió.
Per mi són ells perfectament vàlids com per ser partícips d'aquesta comissió, per tant, ells representen la gent del municipi que està d'acord amb aquesta infraestructura. Evidentment, també hem de respectar qui pugui estar-hi en contra, que evidentment hi és, però el que el Ricard Font ens va agafar el seu compromís i l'última visita que va estar allà a l'Ajuntament era de crear aquest equip de treball en el qual participés la pròpia conselleria amb el seu de la mà dels tècnics. Els tècnics de l'empresa redactora del projecte constructiu, el propi Ajuntament, per tal de tractar un tema molt puntual, que és el tema de la connexió a Codella amb el que serà la part final o la part sud del túnel de la Pinya, del tram de la Variant d'Olot.
Pere Vilà ha afegit que portar la petició de les preses 2020-2030 al ple hauria sigut reiteratiu, perquè assegura que ja se n'ha parlat en altres ocasions.
No, jo entenc que no, perquè aquest tema de la informació es va debatre ja amb altres plens, amb mocions presentades per l'associació. Per tant, i a més, tinguin la informació, és a dir, quan ells van entrar a l'instància, entrava bé en època de vacances. Doncs oficialment, formalment, no es va contestar, però la vaig contestar jo a través d'un correu.
Pere Vilà ha afegit que l'entitat Les Preses 2020-2030 és necessària en aquest procés de gestació de la variant i per aquest motiu assegura que està informada al detall de tot el que passa.
Evidentment, l'associació 2020-2030 està perfectament i puntualment informada de tot el que resulti de les reunions que hi hagi. Per què? Perquè si tenim una entitat constituïda en el municipi que pot ser d'altaveu pels seus associats, simpatitzants, per tothom qui velli per aquesta solució, que les preses la necessita aquesta solució, doncs evidentment seran els primers de que puguin tenir aquesta informació. Per tant, i estem a sobre.
Un cop aprovada la declaració d'impacte ambiental de la futura variant entre les preses i Olot, ara es comencen a traçar les primeres línies del projecte constructiu. L'equip de treball es farà càrrec de prendre les decisions corresponents.
Qui també ha respost, en aquest cas a les últimes hores, al grup municipal d'Esquerra Republicana d'Olot és l'alcalde de la ciutat, Pep Berga, assegura que les actuacions del PIAM dels últims anys s'han fet tal i com es van comprometre en el seu moment. Pep Berga respon a Esquerra i atribueix les declaracions dels republicans al clima preelectoral. Afegeix que les actuacions a la plaça Major són la continuïtat d'altres projectes ja acabats, com la remodelació del sector del Carme o la de la plaça del Conill.
El PIAM està grogui. Aquesta és la frase que aquesta setmana ha dit el portaveu d'Esquerra a Olot, Josep Quintana, en roda de premsa. El Partit Republicà es queixava de les poques actuacions en els darrers anys i diu que l'equip de govern no ha complert amb el que es va afirmar sobre el Pla Integral d'Accions de Millora del Barri Vell. En resposta a aquestes afirmacions, l'alcalde d'Olot ha dit que li sorprenen les declaracions i que només s'expliquen per la proximitat de les eleccions municipals del maig vinent.
Sí, em van sorprendre aquestes declaracions. Suposo que és una mica aquests mesos previs doncs, a unes eleccions municipals doncs, que alguns grups polítics doncs, treuen el faristol i fan afirmacions així una mica en general. D'entrada, jo penso que d'alguna manera, abans de fer declaracions d'aquest tipus, s'ha de pensar en el Consell de Barri del nucli antic que fa anys que treballen i que reuneixen doncs, pràcticament cada dos mesos, tres mesos, per gestionar un pressupost i per decidir quines són les inversions que pensen més urgents d'acord amb el PIAM que es va redactar. Això passa tant a Sant Miquel com en el nucli antic.
Berga ha repassat les accions que s'han fet al Barri Vell. Ha fet èmfasi en la plaça del Carme, premiada últimament amb guardons internacionals. També s'han remodelat la plaça del Conill, entre d'altres actuacions que l'alcalde diu que estan dins el PIAM.
Es van fent contínues actuacions, el PIAM doncs, té moltes, en recull moltíssimes, i també aquests mesos s'ha treballat moltíssim per descomptat amb tot el que és el anar projectant aquest centre cultural biblioteca doncs, que hauria d'estar a la zona de l'illa del Carme, n'hem parlat algunes vegades.
Berga ha afegit que la reforma de la plaça Major, que ara tiraran endavant, és un dels elements inclosos al PIAM i recorda que s'ha fet seguint les peticions de veïns i veïnes. De fet, la millora d'aquest sector ha començat amb diverses actuacions a carrers adjacents. S'espera que la primera fase acabi a finals de novembre.
Pàgina econòmica Teis ha invertit 2,2 milions d'euros en la compra de nous autocars híbrids. En total, s'han comprat 7 vehicles que es destinaran a les línies interurbanes que hi ha arreu de la demarcació. Amb aquestes incorporacions, l'empresa gironina ja disposa de 15 vehicles híbrids i la intenció és adquirir-ne 5 més que siguin totalment elèctrics durant el 2023.
Teis ha incorporat nous vehicles híbrids a la seva flota. Els nous autobusos ja s'han pogut incorporar a les diferents línies que hi ha a la demarcació en menys un, que encara no està a punt per la falta de materials. Es tracta de vehicles amb un motor de dièsel i un potent motor elèctric i la combinació permet que es puguin utilitzar tant en terrenys planers com a les pendents del Prepirineu gironí. El director gerent de Teisa és Àlex Gilabert.
A més a més, són uns vehicles interurbans, no?, híbrids, que certament doncs, l'electrificació del que són vehicles interurbans és més complicada perquè, diguéssim, en els propers anys, fins que s'arribi a un 100%, doncs, la tecnologia ha d'evolucionar i, bueno, la veritat és que aquests vehicles ens ha de permetre un estalvi doncs, de carburants i, més amb la situació actual, doncs, que esperem pugui assolir doncs, el 20-30% doncs, del consum habitual que hi ha a les línies.
La compra d'aquests busos híbrids ha suposat una inversió de 2,2 milions d'euros per Teisa, tot i que en part ha comptat amb ajudes dels fons Next Generation.
Que l'ajuda, diguéssim, et completi doncs, el sobrecost que té un sobrecost d'un 40% i se n'ha cobert un 18%, però d'alguna manera doncs, hem de començar amb aquesta descarbonització de les flotes i hem conèixer doncs, també aquestes tecnologies que realment fins que no tenen certa maduresa i fins que no passen 10-12 anys i veus doncs, també els costos de manteniment i com funcionen, doncs, no pots treure realment conclusions.
A banda de la compra d'aquests busos nous des de Teisa, ja tenen previst incorporar l'any que ve 5 nous vehicles totalment elèctrics. En aquest cas, es farà una inversió de 3 milions d'euros per poder posar carregadors elèctrics a les cotxeres i també poder augmentar la línia interurbana que hi ha entre Salt i l'UDG.
La Generalitat presentarà en breu el mapa de recursos de l'educació inclusiva que ha d'ajudar les famílies a trobar la millor ruta per educar i acompanyar els seus fills i filles. Ho ha dit a Olot la directora general d'Educació Inclusiva i Llengües, que ha participat a la Setmana de l'Educació Inclusiva que celebra Olot. Laia Asso també ha avançat que cal redefinir el paper dels diferents sectors implicats en la matèria per ser, sobretot, més efectius.
Mestres i famílies celebren la Setmana de l'Educació Inclusiva. Directors de centres, docents, famílies i serveis especials es donen cita per tal de tractar problemàtiques comunes i establir estratègies que permetin oferir una educació adaptada a les necessitats de cada cas. Les reunions també serveixen per analitzar la situació del sistema educatiu a Catalunya i plantejar possibles solucions a qüestions que els afecten. La directora general d'Educació Inclusiva i Llengües de la Generalitat, Laia Asso, ha participat a la jornada d'aquest dijous i ha avançat que la Generalitat ja té a punt un dels elements clau per tirar nous projectes endavant.
Estem també ja molt propers a publicar el mapa de recursos de la inclusiva que ha d'ajudar a les famílies a poder traçar un millor itinerari amb més facilitats pels seus fills i filles.
Asso també ha parlat de la necessitat de redefinir de forma clara quin és el paper dels diferents actors implicats en l'educació inclusiva. Considera que tothom hi ha de poder dir la seva per ser el màxim d'efectius possibles.
Parlo dels centres d'educació especial, per exemple, aquells centres que avui per avui concentren un major nombre d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, quin és el suport que els hem de seguir oferint, cap on ho hem d'encaminar. Hem de mirar aquest paper tan rellevant dels serveis educatius, dels EAPs, per exemple. No?
Durant tota la setmana s'han programat activitats destinades als diferents membres de la comunitat educativa, xerrades, debats i activitats diverses en un format original on hi ha el foc com a fil conductor. La Setmana de l'Educació Inclusiva es clou aquest dissabte amb una matinal a la Sala Torino on es posaran en comú els compromisos adquirits i les conclusions d'aquests dies.
I l'Escola Oficial d'Idiomes d'Olot arriba als 20 anys. 3.600 alumnes han après alguna llengua durant aquestes dues dècades. Aquest dijous han celebrat l'efemèride amb la mirada posada al futur. Entre altres projectes, volen engegar una escola d'estiu. Informa Pere Ubach.
Fundada l'any 2002, l'Escola Oficial d'Idiomes ha complert ja 20 anys. Durant dues dècades han passat pel centre molts professors, molts equips directius i més de 3.500 alumnes. Amb aquest acte també es va aprofitar per inaugurar el curs, on ja hi ha matriculats més de 300 alumnes. Tot i això, les places estaran obertes fins a finals d'octubre. Cristina Segués, secretària tècnica de l'escola.
Tenim alumnes de totes les edats i la gent aquí està classificada, no?, per nivell. Per tant, els grups són molt variats i és molt enriquidor.
Des del centre imparteixen classes de tres idiomes moderns, anglès, francès i alemany. Arnau Conill, cap d'estudis del centre.
D'anglès oferim des de l'A1, que és el nivell més inicial, fins al C1, i també tenim un curs especial que ens l'han ofert des del departament, que és el C2.1, és el nivell, un dels nivells gairebé més alts. I llavors, a part d'aquests grups d'anglès, també tenim francès, el nivell bàsic i intermedi B1, i alemany també nivell bàsic i intermedi B1.
Es tracta de grups molt heterogenis, on tant hi podem trobar persones jubilades o adolescents que busquen reforçar una llengua. D'aquesta manera es podrà connectar amb gent molt diversa mentre s'aprèn un idioma.
Les classes han de ser dinàmiques, per una banda, han de ser bàsicament comunicatives i han de ser inclusives, han d'incloure a tota l'heterogeneïtat que tenim de l'alumnat.
Amb les noves tecnologies hem inclòs els nous panells digitals que, clar, també ens permeten unes noves activitats, no? L'alumnat es pot aixecar, pot interactuar amb la pissarra digital, poden jugar tots junts. Les cadires, també el nou equipament, també ens permet doncs, fer tot tipus d'agrupaments a l'aula.
A més, esperen poder fer créixer el centre amb una escola d'estiu i altres projectes que tenen presents.
I la crònica de successos d'avui ens porta fins a Susqueda. Els Mossos d'Esquadra han detingut 6 homes que vivien en un campament rudimentari a Bosc, des d'on cultivaven i protegien una plantació de marihuana a Susqueda. Els agents de Santa Coloma de Farners i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius van haver de caminar més d'una hora per arribar a la plantació perquè no s'hi podia accedir per cap camí ni pista forestal. L'operatiu s'ha saldat amb 685 plantes i 38 quilos de cabdells de marihuana intervinguts. La plantació estava formada per dues feixes estassades d'arbreda i matolls enmig del bosc i separades per la riera de l'Om. La massa forestal i el sotabosc feien a més de perímetre de cultiu com a mur vegetal.
A Taife ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Demà serà un dia nou. Sortim de la panxa del bou. I tant si neva com si plou, que la vida sigui un show. I és que mai en tenim prou.
Que la vida sigui un show, que les festes puguin ser un show. Tot a punt a les preses per la celebració de la seva festa gran. La gala presenta 5 dies carregats d'activitats, d'entre les que destaquen les actuacions de Doctor Prats, que escoltem de fons, o de Mariona Escoda, guanyadora del concurs Eufòria de TV3. Això sí, aquests concerts tots en horari familiar.
Aquest cap de setmana, les preses organitza la seva festa major. La gala tornarà a celebrar-se com a tal i tornarem a trobar-hi actes per a totes les edats, perquè hi pugui participar tothom. Parla l'Albert Danés, regidor de festes de l'Ajuntament de les Preses.
Torna al teatre, hi ha playbacks, hi ha un munt d'activitats, tornen les sardanes, que tornem a, doncs, a poder-nos agafar de les mans i ballar tranquil·lament. Jo crec que aquestes coses, doncs, són coses que són molt tradicionals, però al final, doncs, una festa major, doncs, són coses molt representatives i la cultura catalana, doncs, l'hem de respectar i l'hem de posar sempre, doncs, a les nostres gales.
Els actes han estat organitzats entre la Comissió de Festes, que s'ha rejuvenit, i altres entitats del poble, com l'Associació de Jubilats o la Marboleny, que també organitzen els seus actes. La Gala de les Preses fa temps que és un referent pel que fa a l'oferta musical. Aquest any, des de la Comissió de Festes, s'han organitzat dos concerts a l'Embalat, amb Doctor Prats al capdavant del cartell i la Mariona Escoda, guanyadora del programa Eufòria de TV3. Jordi Noguer, president de la Comissió de Festes.
Per escoltar una tarda nit, vespre, diguem-ho així, perquè es tocarà abans d'hora, el dissabte de Mariona, i els altres tocaran més tard, no? Diguéssim, el Doctor Prats el dissabte.
El tema de la Mariona també no està enfocat només al jovent, que sí que després hi haurà el Germà Negre i l'Àngel i Dimoni, que la Mariona ho fem a les 10 del vespre, vale? Perquè també ha estat un programa que ha tingut molt d'èxit amb els nens i nenes.
Com a novetat, respecte a anys anteriors, s'ha incorporat una cercavila infantil on ens acompanyaran la Granota i els Calabotins, que celebren 25 anys. La festa començarà amb el pregó a càrrec del Festival Es Dansa i ja no s'aturarà fins al dimecres següent.
I no deixem la música, perquè qui escoltem de fons ara mateix és Marc Andorell, que estrena La Deixo Caure. És el cantautor de Ridaura, que presenta nou single gravat al mateix poble.
Amb el peu esquerre, jo era un adolescent de ciutat.
Gravat al poble i, a més, amb la participació de veïnes i veïns. En una entrevista a la finestra d'Olot Televisió, Andorell explica que ha estat un procés llarg i que és un dels temes que més il·lusió li fa per ser el primer que se centra a Ridaura. La cançó ja supera el miler de reproduccions en pocs dies des de la seva publicació.
Cau la pluja altra vegada, deixo que mulli la cara i no em cal res més.
Que a Ridaura, quan plou, la deixen caure és una dita popular molt característica d'aquest municipi de la Garrotxa. El cantautor riudarenc ha volgut fer un homenatge al seu poble amb una cançó molt especial.
Hi havia una de les escenes que necessitàvem com un gruix de gent, que és un concert sota la pluja, que era com l'escena més complicada de fer. I al final va venir més gent de la que m'esperava, vull dir que vam fer-ho a la plaça del Gambeto de Ridaura i va quedar... Vull dir que va quedar bastant guai.
Marc Andorell diu que amb la cançó La Deixo Caure ha buscat arrelar-se al poble.
Durant tots aquests anys, venint els caps de setmana i tornant a marxar, hi havia com una mena de nostàlgia que sempre s'apoderava de mi quan marxava d'aquí, però que no em passava quan marxava de Barcelona, no? I al final, doncs, vas veient que cada cop et crida més. I sí, una mena de, no sé, de donar a conèixer el que em passa a mi en relació al poble i obrir-me una mica a aquest poble que potser no em coneix tant, que sí que coneix la meva família perquè ja ha estat 15 anys, però a mi no m'han vist massa la cara fins ara.
Segons en Durell, el rodatge del videoclip ha sigut una feina dura i llarga. En canvi, reconeix que escriure la lletra va ser una tasca relativament senzilla.
La vaig fer en una tarda, li vaig ensenyar a la meva millor amiga i arrel d'aquí sí que la vaig com acabar de perfilar. I llavors va ser a l'estudi amb l'Oriol, vam afegir una estrofa nova que no hi era la versió original, però bueno, no. Va ser algo molt ràpid realment. Confiant en una cosa que ha sortit com gairebé com si volgués sortir i no sé, i ja està.
El videoclip de Deixo Caure ja es va preestrenar per la Festa Major del Poble i ja es pot trobar a diverses plataformes com Spotify o YouTube, on ja té unes 3.000 reproduccions.
S'acaba el meu camí, jo em quedo aquí, jo em quedo aquí.
L'esport a Ràdio Olot.
Anem als esports. Confiança i seguretat és el que ha transmès Mànix Mandiola abans de l'Olot Formentera de diumenge al migdia. El tècnic és conscient de la importància del partit, però assegura que té tot el suport del club i que és optimista per aconseguir la primera victòria de la temporada. L'Olot és cué i encara no ha guanyat cap partit de Viplanella.
Mànix Mandiola ha recuperat el seu to més optimista en la prèvia de l'Olot Formentera.
Yo creo que es el partido. Yo si fuera... yo como entrenador también tengo ilusión, pero si fuera aficionado... Creo que me haría ilusión venir a ver este partido, porque van a pasar cosas, seguro.
I en aquesta línia promet a l'afició que veurà un Olot alegre en atac.
Haremos un equipo alegre y veo además la gente de arriba, yo creo que ahora mismo ven que igual son ellos los que hacen falta, gente que igual ha participado menos y tal, y está con ganas y tendremos varios jugadores prestos para jugar de principio.
L'entrenador no dona més pistes, però té clar què li falta a l'equip per aconseguir la victòria que se li ha resistit a les 5 primeres jornades de Lliga.
Una pizca de acierto, no va a hacer suerte en el ataque. En el ataque estamos un poquito más acertados, porque en defensa yo he vuelto a ver el partido del otro día y creo que perdemos por 1-0 y creo que no tuvieron ni una ocasión de gol clara. Una ocasión de empujar o de uno contra uno, no tuvieron ni una. El gol es un remate regular que sale al palo. Y es un equipo de los buenos, de los que jugó el año pasado para subir. Entonces, eso me da una tranquilidad, que defensivamente creo que estamos bien. Lo único, ese puntito de acierto que, fíjate, los penaltis es el ejemplo.
Fins ara, l'Olot només ha marcat un gol en 5 jornades. Diumenge passat, contra la Penya Deportiva, Mandiola va canviar de sistema, va esborrar els 3 centrals i carrilers i va apostar per jugar amb extrems. El 4-3-3, però, tampoc no va acabar de funcionar i l'equip va perdre per un gol a 0. Què farà diumenge? Diu que dependrà de l'estat dels seus jugadors.
Nosotros siempre tratamos de poner a la gente a los que mejor andan, los que más transmiten. Nuestros mejores extremos durante toda la pretemporada han sido Callis y Vigas, dos laterales. Jugamos con carriles y cada uno sacaba buenos o malos, pero un montón de centros, muchas llegadas al área y hemos hecho un montón de goles en pretemporada. Entonces, como ellos no funcionaban, pues cinco. Si hace falta jugar con cuatro, los que más acertados.
L'Olot es presentarà a la 6ª jornada de Lliga amb un balanç de 2 punts de 15 i 100 QE la classificació. L'equip té la urgència de sumar la primera victòria, però l'entrenador transmet tranquil·litat. La mateixa diu que li ha donat el club a ell.
Me han transmitido toda la confianza del mundo y no tengo más. Sé cómo es el fútbol y no, en ese aspecto no al final para nada. Eso se dijo en la... A mí la tercera jornada también me dijeron, después de perder y empatar, que ya tocaba ganar a la fuerza. En el momento que ya pones esa obligación, ya no mejora nada. Bueno, nosotros estamos obligados, no el domingo, empezar a jugar bien, empezar a sumar y empezar a ilusionar y meter goles en casa, que es donde jugamos para el público, pero yo el equipo lo veo bien y yo creo que estamos para competir.
¿Y por eso sentencia?
Y yo creo que estamos pues, como un coche que sí, tiene todas las prestaciones, pero no arranca. Si aquí el público nos empuja y arranca el coche, luego no te preocupes que haremos una buena carrera.
Per rebre el Formentera, el desè classificat amb 4 punts més, l'Olot no podrà comptar ni amb Blázquez ni amb Marc Castells, que s'haurà d'estar entre 3 i 4 setmanes més de baixa. Mandiola tampoc no vol forçar a Carles Mas amb problemes al genoll i té fins a 4 dubtes: Albert Batalla, Ayala, Eloi Amagat i Cerdà. Tots ells no s'han entrenat amb normalitat aquesta setmana, però s'espera que puguin arribar al partit de diumenge. L'Olot Formentera jugarà a les 12 del migdia a l'estadi municipal, amb canvi d'horari respecte del que sol ser habitual, perquè perquè el rival és un balear i per qüestions de vols sempre ha de jugar al migdia. La retransmissió de Radio Olot arrencarà a les 11.
Gràcies, David Planella. Genís Grau competeix en la World Triathlon Championship Series. L'atleta de Castellfollit ja està instal·lat a Cagliari, a Sardenya, on competirà aquest dissabte a 3:45 de la tarda en la prova de triatló de distància olímpica. L'objectiu del garrotxí és millorar el 22è lloc aconseguit en l'últim circuit, Aniol.
Genís Grau ja està a punt per competir a Cagliari, on aquest cap de setmana se celebra la 7a prova puntuable del Mundial de Triatló del 2022. Grau vol estar entre els 55 millors del món per poder competir en un dels campionats més durs del triatló. Una prova més per demostrar-ho és en el World Triathlon Championship Series de Cagliari, la capital de Sardenya. Grau vol superar en aquest circuit la seva millor posició en unes World Series, que ara per ara és un 22è lloc.
D'aquesta competició el que espero pues, és intentar de ficar-me un objectiu molt alt, que seria intentar de ficar un top 15, que ja seria una cosa brutal. La meva millor posició en unes World Series és el 22, i bueno, esperem, si més no, intentar de millorar la meva millor posició en World Series.
El circuit de Cagliari, on competirà Grau, és un dels més durs de les sèries prèvies al Mundial de Triatló. Com cada any, aquest recorregut italià és de distància olímpica. Això vol dir que és un trajecte que conté exactament 1.500 metres de natació, 40 quilòmetres en bici i els últims 10 quilòmetres corrent. El garrotxí explica la complexitat del circuit.
És un circuit on són 10 voltes de bici i és molt revirat, amb moltes curves i molt tècnic. Això farà que sigui una bici molt dura i que baixem a córrer molt cansats.
En aquesta prova puntuable pel Mundial de Triatló, qui no hi participarà serà l'atleta de Nova Zelanda, Hayden Wild, líder del rànquing mundial. Grau no estarà sol en les sèries de Cagliari, ja que estarà acompanyat pels atletes espanyols Mario Mola, Sergio Baxter, David Castro i Antonio Serrat. En el combinat femení hi haurà Míriam Casillas, Anna Godoy, Noelia Juan, Marta Pintanel i Sara Guerrero. La prova d'alt de Castellfollit es podrà seguir en directe des del canal de Teledeporte a partir de 3:45 de la tarda.
Gràcies, Aniol Puigvert. Amb els esports tanquem el nostre informatiu. Ara, Radio Olot, és temps de cinema.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Radio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Radio Olot.